Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques a casa nostra, a la teva emissora de proximitat, a Ràdio Sabadell. On si no.
Sigueu benvingudes i benvinguts al Ojo, el dato, Vladimir, 50è programa d'Ona d'Escacs.
Uf!
L'espai radiofònic on gaudiràs del màgic món de les 60 caselles. 64 caselles.
64,
em deixava 4, m'ha dit. Canviaria el joc, eh?
60. Sí, estàs emocionat.
Sí. Estem d'aniversari.
Ja.
Un programa que s'enregistra als estudis de Ràdio Roda de Ter i que s'emet per Ràdio Roda, Ràdio Vic, Ràdio Mollet, Ràdio La Vall, Ràdio Manresa, Ràdio Sabadell i Amposta Ràdio. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Sergi Pérez, i al meu costat, com sempre, el Vladimir Zayats, àrbitre internacional i director de l'Escola d'Escacs d'Osona. Benvingut, Vladimir.
Bon dia, Sergi, bon aniversari.
Igualment. I a la direcció tècnica, com sempre, el Guillem Remisa. Bon dia, Guillem.
Bon dia, què tal?
Molt bé. Doncs som-hi. Quin menú tenim avui, Vladi?
Doncs parlarem amb la gent d'Amposta perquè allà també s'implanten els escacs per la gent gran.
Fantàstic.
Que és una cosa nova. Després el Lluís Orenya farà l'entrega del cinema Escacs. Després em sembla que tenim guanyador del concurs del personatge ocult.
Tenim guanyador.
Després explicaré una de les partides de la meva vida i l'anècdota de... Ah, no, perdó. Tot malament.
No passa res. Qui l'explicarà la partida de la seva vida?
La partida de la seva vida, Eduard Aymerich.
Eduard Aymerich.
I després, l'anècdota, que també és una partida de la meva vida, que serà la meva.
Aquesta sí.
Ara.
Sí. Molt bé. Doncs som-hi. Tenim ja en línia el Daniel Rius, que és director de l'Escola d'Escacs d'Amposta. Benvingut, Daniel.
Hola, què tal?
Pues molt bé, amb ganes que ens expliquis una miqueta quina moguda esteu fent amb els escacs i la gent gran. Explica'ns una miqueta què esteu fent.
Bé, quan vam constituir l'associació de l'Escola d'Escacs teníem diverses facetes que volíem engegar. Una era el tema lúdic, els escacs a nivell de lúdic, colònies, aquestes coses. Seguir, lògicament, el tema de formació, que era la peça clau de l'escacs, i també introduir el tema de la salut mental.
Mhm.
En aquest sentit, pues, salut mental als casals, a la gent gran. Vam presentar diversos projectes i un de tots aquests projectes, concretament el que és el casal d'Amposta, ha començat ja a arrencar i des de fa unes setmanes estem fent, pues, de 10 a 1 des de dilluns, estem fent, pues, classes d'escacs a la gent gran,
mm-hmm.
Els expliquem coses en vídeo, també en el tauler, i després, pues, fan partides. I crec que és un tema molt interessant perquè ajuda a la salut mental, ajuda a l'Alzheimer, i crec que és un tema que pot encaixar perfectament en els plans que té actualment la Generalitat, en els plans d'envelliment, mm-hmm. I en aquest sentit tenim acords.
Que bé. Crec que ara mateix esteu fent classe, si no m'equivoco. I...
Sí, pràcticament ara estan jugant ja.
Que bé.
Ja han acabat la classe que comença a les 10 a través d'una explicació d'un vídeo. Després el tauler, el panel, han vist com exactament era les idees del vídeo. Avui concretament hem explicat una mica la defensa de Petrov,
uh-huh.
I una mica les idees principals, i ara ja estan partides, i bueno, hi ha gent que ha marxat, perquè clar, les 3 hores són llargues. Hi ha gent que va venint i gent que va marxant, no? Però està tenint un bon èxit.
Que bé. S'hi ha apuntat molta gent?
Sí, una dotzena, pràcticament. És a dir, ara avui n'hi havia 8, però normalment són 6, 7, 8, 9, però anirà creixent, això, anirà creixent.
Segur, no. A més, clar, us ocupeu tot el matí, amb la qual cosa la gent realment es pot incorporar en el moment que els hi vagi bé i tot, i sí, jo conec aquí el funcionament dels casals, i fins l'hora de dinar sempre, això sí. És la millor hora, no?
Sí, això va una mica lligat també a la idea que porto d'introduir més casals i també intentar fer campionats de casals.
Mm.
Quan ja estic una mica implantat, a quatre taulers, sense ser federatiu, lògicament, i de manera que hi hagués una dinàmica entre els casals a nivell d'escacs. I per altra banda, vull treballar també el tema intergeneracional, perquè després dels campionats de Catalunya ja els he avisat que un de matí vindrà un xiquet de l'escola, algun d'aquests xiquets, com el Gerard Tallada o el Guillem Sala o algú d'ells, que farà unes simultànies contra els 8 o 10 o 12 que vulguen, perquè crec que el tema internacional és molt interessant entre gent gran i nens, entre iaios i nets. Crec que és un tema que hem de treballar i aquí en Posta ho estem fent, i inclús tinc iaios que tenen nets que juguen a l'escola, i això també fa molta gràcia.
Home, a mi personalment és dels temes que m'emociona, quan veus una partida entre una persona gran i un nen, és visualment i emocionalment és molt potent,
Sí, a més, els escacs és pràcticament un dels pocs jocs, per dir que molt, molt poquets, on realment doncs, un avi de 85 anys pot jugar amb un nen de 10 anys i no passa res, o sigui, tant pot guanyar l'un com l'altre.
Daniel, fins al moment estan contents els usuaris?
Sí, molt contents, molt contents.
Què diuen, què diuen?
Que ja dic, entra a través d'una ajuda que té de la Generalitat i, per tant, és gratuït. I ajuda molt a que la gent, doncs, bueno, claro, tingui aquestes ganes de vindre, i a més perquè es veu una cosa clara des del punt de vista que ajuda el tema de l'envelliment. És el famós tema de l'envelliment actiu, que hem de procurar fer coses, no solament això de ser una paraula, una frase o unes idees que es tenen des d'alguns programes, sinó que s'ha de portar a la pràctica. I jo crec que el tema de salut mental, jo ho vaig dir ahir, per cert, a un programa que vaig entrar a xarxa a la xarxa d'escacs que fa el Colell, el Víctor Colell, i vaig explicar que si hi ha un tema interessant que es fes i s'implantés, s'ajudés des de la federació una mica a treballar el tema de la gent gran, el tema de salut mental, jo crec que seria una cosa que seria molt maca, i a la vegada que es podrien fer, ja dic, campionats entre casals, i jo crec que la Federació Catalana hauria de fer un nou impuls, una nova adequació als temps actuals, i aquesta és una faceta que bueno, que se podria plantejar perfectament.
Sí, a més, com que hi ha, com has dit, hi ha ajuts de la Generalitat, podria ser més fàcil, no? Perquè entenem les dificultats econòmiques que poden patir ara els clubs i tot, però en tot cas aquestes classes també no les podem fer sempre per l'amor a l'art, no? O sigui, també alguna cosa...
Bueno, hi ha el pla d'envelliment de la Generalitat, que les poblacions més grans ja s'han anat implantant a partir de poblacions, suposo que 10-15 mil habitants ja estan els plans d'envelliment. Aquí en Posta hi ha un pla d'envelliment que s'ha demanat, s'ha concedit, i de fet per l'any que ve ja tindrem un conveni. Enguany tenim una que es pagaran per aquests 3 mesos, però l'any que ve ja tindrem un conveni ja arreglat, i això permetrà, doncs, bueno, tirar endavant això, i hi ha més poblacions que jo vulgui intentar entrar. De fet, jo inclús vaig passar un projecte a la Diputació de Tarragona, però no solament ha de ser unes paraules, sinó que ja dic, s'ha de portar a la pràctica. I al final tindrien que anar per gent que en sapigués, i a la vegada pues, tingués clar les coses com se poden avançar perquè tingués èxit. I seria també una petita font de finançament per a monitors, per a gent que fa escacs, gent que es dedica a escacs, i lògicament també una faceta d'ajuda a les entitats esportives dels clubs d'escacs que de veritat facin una aposta per això.
Daniel, per la gent que t'escolta, tu ara apuntaves que evidentment els escacs per la gent gran pot ser molt beneficiós per la salut mental, però per la gent que ens escolta ara, podries concretar una miqueta més? De quina manera concretament poden ajudar els escacs a la gent gran?
Com poden ajudar? Bueno, per una banda, en lo que és la seva difusió, evidentment, però es pot ajudar a ells personalment. Si és personalment, els ajuda, jo crec, que a pensar, a calcular, a evitar, doncs, pues, aquestes coses que diuen, és a dir, a veure, la demència, l'Alzheimer, totes aquestes coses se combaten a través de la salut mental, a través de fer coses, a través d'una activitat continuada. El món de l'envelliment, ara ha de ser un món de l'envelliment actiu, i en aquest sentit jo crec que s'ajuda molt personalment. I per tant, també, i clar, evidentment, el món dels escacs ajuda en la seva difusió, en les seves temes internacionals, en moltes coses.
Jo he parlat amb uns jugadors que ja tenen certa edat, o sigui, més de 70 anys, i aquests, precisament, se'n van queixar que durant la pandèmia, com que molta gent estava allà, no podien acudir als casals i tot, llavors ara, precisament, és el moment de reprendre tot aquest tipus d'activitat, i per tant, des d'aquí, l'única cosa que podem fer és fer una crida a tots els clubs que ens escolten, que afin el teu exemple doncs com una guia per seguir, no?
Bé, jo estic a disposició de qui ho ve per explicar el que fem, com ho fem, quina és la idea que porto i, bueno, i que a Tarragona vull implementar. Ja dic que hem començat a l'Amposta, però jo tinc un projecte que l'he passat a la Diputació i crec que al final l'entendran i potser el tiraran endavant, i que es tracta de fer classes i de fer ajudes als casals directament en els plans d'envelliment, i després de fer un tema també de contactes entre casals, fer els campionats entre casals a quatre taulers, fer aquestes coses que al final ajuden a dinamitzar el món de la gent gran, que hem de pensar que la gent gran ara fa més de 60 o 65 anys, que és el meu cas ja, perquè jo pràcticament tinc més de 60. Mm-hmm. Doncs volem ser gent activa en l'envelliment, volem ser gent participativa. Ja no és la gent que es jubilava que no participava en la societat, sinó que actualment la gent que es jubila vol participar activament en la societat. I en el món d'escacs, repeteixo que el món de la salut mental és una cosa que jo crec que es podria introduir i que podríem fer en molts de clubs. I a la vegada és una font també d'ajuda, de finançament, de monitors que van, de monitors que es permet, lògicament, poder dedicar-se a fer classes també per a la gent jove, però a través del que significa aquests recursos que es trauen a través dels casals i els plans d'envelliment que tenen una lògica. Mm.
Daniel, enhorabona per aquesta iniciativa, moltíssima sort, i nosaltres, com sempre, al·lucinats de la vostra creativitat i sempre al tanto de veure quin un en feu per anar prenent exemple. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A tu. Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga.
Daniel, una abraçada ben forta.
Vale, adéu.
I nosaltres seguim.
Sí.
I ara tenim, no ha pogut estar avui aquí amb nosaltres, el Lluís Orenya, que és el qui ens porta la secció
el clàssic.
Mítica ja de cinema i escacs, però ens ha fet un tall de veu amb una pel·lícula que jo no coneixia i que recomano molt. A més, està a YouTube, com ara explicarà el Lluís, vull dir que és fàcil.
Molt bé.
En què diu?
Bona, Sergi. Avui parlarem possiblement de la primera pel·lícula o curtmetratge dedicada als escacs, d'on dura aproximadament 20 minuts i es va estrenar el 21 de desembre de l'any 1925, és a dir, aviat farà 100 anys. Evidentment parlem d'una pel·lícula muda i en blanc i negre, i que es pot veure per YouTube. Estem parlant de Chess Fever, Febre dels escacs. És una comèdia dirigida pels directors Svolov Podonskin i Nikolai Finskovskin. Perdoneu per la meva pronunciació russa, però...
Farem un curset amb en Vladimir.
Qui vulgui més informació ja ho buscarà per internet.
Ja li farem ucraïnès.
I protagonitzada per Vladimir Fogel, que es va morir l'any 1929, i és del 1902, vull dir que es va morir molt jove, 27 anys. Mm-hmm. I l'Anna Semsova, que no he trobat cap informació d'ella per internet. Pel títol i pels noms que he pronunciat, ja podeu imaginar que és una pel·lícula que es va fer a l'antiga Rússia, a la URSS, a Moscou, aprofitant que es realitzava un torneig aquell any, el 1925, entre el 10 de novembre i el 8 de desembre, a l'hotel Metropol. Bé. En aquest torneig participaven 21 jugadors de l'èlit d'aquells temps, com per exemple l'excampió mundial Emmanuel Lasker, el Frank James Marshall, Xavier Torwer, Carlos Torre, de Mèxic, Efim Bujulijov, que va quedar campió del torneig. Aquest, tot i ser nascut de la URSS, jugava per Alemanya.
Sí.
I, evidentment, pel mateix José Raúl Capablanca, cubà, campió del món de 1921 a 1927, on tots ells fan de si mateixos, i, evidentment, en Raúl Capablanca... És el més protagonista de tots aquests jugadors d'escacs. Però ara ja ens anem a centrar una mica en l'espoiler de la pel·lícula. La pel·lícula comença amb un primer pla d'en José Raúl Capablanca, és a dir, que ja determina que és el jugador més protagonista d'aquesta pel·lícula. Directament ja passa a la sala de joc del torneig, on es pot veure el públic i els jugadors abans mencionats, que estan jugant les seves respectives partides. I es pot veure com fumen tant el públic com els jugadors.
Sí, espectacular.
Una cosa impensable avui en dia. També es pot veure el mural gegant on es van reproduint les partides. Avui en dia tot això ja es fa digitalment per pantalles o per internet. El curiós és que avui en dia, si no es fan en directe, és per evitar que alguns jugadors puguin fer trampes, és a dir, que rebin ajudes externes. I es solen retransmitir en 30 minuts o una hora diferit perquè no puguin ser ajudats per jugadors. Malauradament, avui tenim el cas Niemann en l'actualitat.
Niemann un altre cop.
Que no sé si fa parlar molt dels escacs a tots els nivells, no gaire bé, però ha posat
però
els escacs en boca de tots. Uh-huh. Ara ja ens centrem en els protagonistes. Es pot veure com el noi és un obsessionat dels escacs, vesteix roba d'escacs, porta taulells d'escacs en miniatura,
malalt,
peces, el tabac és d'escacs, tot està relacionat amb els escacs.
Club de malalts.
I curiosament, en aquest mateix dia s'ha de casar i se n'oblida completament. I bueno, i per intentar recuperar, el tio es fa el plantejament de, hòstia, què és més important, si l'amor o si els escacs?
És la pregunta.
I clar, el tio al final se n'adona que prefereix la dona. i bueno, tindrà unes aventures que es podrà veure que no només ell està obsessionat amb els escacs, sinó tothom en general està obsessionat amb els escacs. I aquí també podem veure que per la banda de la dona també va parlant amb gent i que també està veient que tothom està obsessionat amb els escacs.
Ja caurà, ja, aquestes maneres.
Un parent li regala un llibre dels escacs perquè no pensi tant amb el xicot, i clar, i al final ella està tan farta que ja es vol treure la vida. I quan està a punt de fer-ho, coneix un home que sembla que no passa totalment dels escacs, i és exactament en José Raúl Capablanca, que aquest al final la convida al seu hotel, que és on es fa el torneig, i miraculosament es retroba amb el seu promès. I acaben feliços perquè ella també es torna una obsessiva dels escacs, que per cert li ofereix jugar una partida d'escacs fent una siciliana. També s'ha de dir que les males llengües diuen que si això hagués passat en veritat, segurament amb en José Raúl Capablanca no haguessin acabat bé amb el promès.
Té mala fama, eh?
Però bueno, ja serà un altre dia.
Gràcies, Lluís. Jo havia sentit això, que era un gentleman, era un lligon espectacular, uh-huh. Capablanca, no?
Sí, sí, sí. Sí, és aquell que l'altre dia amb el concurs se'n va passar, que ell era el tercer campió del món, i vaig dir l'Àscar, però bueno, sí, les respostes ràpides no són pas meu. Com un àrbitre estic més així propici a pensar abans de prendre decisió.
Molt bé, i Vladi, tenim guanyador.
Uau!
Del personatge ocult.
Genial.
Després de 3 setmanes, una persona, un dels nostres oients, ho ha encertat. Val a dir que ara el personatge ocult, ell mateix desvetllarà la seva identitat amb un àudio, i recordem que les 3 pistes que vàrem donar varen ser, primera, una pista auditiva,
sí.
Segon va ser que ha guanyat el campionat juvenil de Catalunya i d'Espanya, i la tercera que ha participat en més de 5 olimpíades d'escacs.
Sí.
Varen donar algunes respostes que no eren bones, varen dir si era l'Òscar de la Riba, si era el Lluís Comas, si era l'Alba Alonso, però qui era el nostre personatge ocult? Ell mateix ho desvetlla.
Hola, bon dia als seguidors de Ona d'Escacs. Soc el Jordi Magem i he fet de personatge ocult. Enhorabona als guanyadors, els que hagueu endevinat que era jo. Molt bé, vinga, ens veiem.
El Jordi Magem.
Sí, Jordi Magem, sí, sí, sí. Va, després, quan es diu que és el Jordi Magem, ja comences a dragonar i dius, hòstia, realment és ell, sí.
Sí, ara es veu molt fàcil, eh? Però realment el guanyador ha estat una persona que és molt propera al Jordi i que, clar, quan anava sentint les pistes, de seguida va dir, hombre, però segur que és el Jordi. Es tracta de l'Àngel Burniol, del Catalònia Joviat.
Molt bé, doncs felicitats.
Sí.
Enhorabona.
Enhorabona, Àngel. A l'Àngel li pertoca un llibre d'escacs, que a més va molt bé, perquè coincidim que ara estem jugant un torneig junt al cap de setmana a la Catalunya Central.
Ah, perfecte.
Li podré donar pues, la setmana vinent. No?
Genial, genial.
I també m'agrada dir que va haver una persona que va encertar el Jordi Magem, que és el Marco Omella, però el va encertar després de donar una resposta, i només podia donar una resposta per setmana.
Sí.
I va donar les dues, i jo vaig dir, bueno, aquesta guarda-la per la setmana vinent. Sí. Però abans se li va anticipar l'Àngel, i per tant el guanyador és l'Àngel. Enhorabona. Molt bé. I ara anem a parlar amb un mestre català de l'Olot, el mestre català Eduard Aymeric Verdaguer.
Exacte.
Que ens explicarà la partida de la seva vida. Eduard, com estàs?
Bones, molt bé, Sergi, què tal?
Pues molt bé, pues amb moltes ganes de que ens expliquis quina ha sigut la partida de la teva vida.
Doncs mira, a veure, crec que per tema tan resultat... Hola?
Sí, sí, sentim.
Vale. Tant tema com resultat, com segurament la manera de jugar, jo crec que és la partida que vaig guanyar contra el gran mestre Fernando Peralta.
Oh, carai.
És un jugador bastant conegut.
I tant.
D'Argentí, dos cops campió d'Argentí i top 200.
Fenomeno, sí, sí.
El vaig guanyar a la Copa Catalana, el 2018. Que bàsicament és una competició per equips, que són els 10 millors equips de Catalunya, que aquell any van tenir el sort de Olot d'entrar entre els 10 millors.
Sí, sí. I com va anar la partida?
Va ser una partida que, la veritat, tinc molt bons records, perquè la veritat va ser una partida on jo, jugant en blanques, vaig jugar precisament Gambit de Dama, que segurament molts coneixerà per la famosa sèrie de Netflix.
Sí, sí, sí.
i vaig guanyar de forma molt contundent, sacrificant diverses peces, i també pel record que tinc, és que hi va haver una anècdota durant la partida, bastant divertida, que és que de cop el jugador va, quan estava ja jo ben guanyat,
sí?
De cop va parar el rellotge i va trucar l'àrbit.
Ai, carai, quina por, no? Diu, ai.
Així com, i clar, ja hi havia gent mirant, però de cop va venir tothom d'espectadors allà a mirar a veure què passava. I jo tampoc sabia què passava i per què es volia fer l'àrbit.
Sí.
I resulta que es va queixar que el seu rellotge no funcionava bé. Pensava que no li sumaven el segon quan feia jugades, perquè era ritme de 15+5,
sí.
Que vol dir que quan fas una jugada et sumen 5 segons.
Val.
I es pensava que no li estava sumant el segon del seu rellotge, perquè estava jugant tan ràpid i estava passant tan ràpid el seu temps que no pensava que no li sumava. Així que va haver de venir l'àrbit a ensenyar-li que funcionava bé el rellotge i vam continuar a partir d'allà. Però que, bueno, a partir d'allò va venir tothom i es va muntar un rebombori allà al voltant.
M'imagino.
Molt divertit.
Home, ha de fer il·lusió, no?, guanyar amb un gema d'aquest nivell?
Doncs sí, sempre guanyar algú professional d'aquest nivell, la veritat que sempre para. Sí.
A més, un jugador que aquí també és com a conegut, però a Argentina el respecten moltíssim. Jo tinc el professor meu, que és argentí, el Rafa Miranda, que és un mestre fider, i bueno, em parla meravelles del Peralta, vull dir que és molt, molt respectat.
No, però aquí Fernando també s'ha destacat sempre per ser molt correcte i tot, i bé, realment si va cridar llavors a l'àrbitre sí que tenia aquell dubte, i bé, és a dir, que no ho fa mai per fer alguna
cosa. No, es va portar molt bé,
Sí.
O sigui, va ser l'anècdota una mica de que jo crec que estava jugant tan ràpid jo i li estava sacrificant totes les peces per fer-li mate i li estava passant tan ràpid el temps que jo crec que va com, no sé, concentrar una mica o alguna cosa, i mira.
Sí, que l'esprit d'en Tal es va apoderar de tu aquella partida.
Sí, en aquella partida sí.
Un Tal Eduard. Eduard, i ara què? Estàs fent algun torneig ara mateix?
Doncs justament dissabte vam anar a la Copa Catalunya també, anàvem per aquí. Que no va anar gaire bé, però bueno, ara bàsicament estic entrenant per anar al desembre a l'Europeu de Ràpides i Blitz.
Uau.
És una mica el torn important ara.
Uau.
Ah, i què et va semblar, Eduard? O sigui, allà, primer el campionat aquest, dins la festa catalana, es diu campionat de ràpides, com si la federació no sapigués que aquestes partides es diuen llampec, no? Perquè les partides ràpides són amb un control de 10 a 60 minuts, no? Per tant, per una banda posen partides ràpides i per altra banda posen control 3 minuts més 2 segons, no? Però què et va semblar que el primer classificat, l'equip primer classificat, va ser un que va guanyar 8 maig, després va perdre un, i després el segon classificat, curiosament, en va guanyar 8 i va empatar un. O sigui, per tant, pels punts de maig, tot és a l'inrevés.
Clar, si el sistema olímpic no consumaven els punts, però sí que els resultats van ser una mica... Bueno, els emparellaments eren una mica estranys, no? Sempre hi ha alguna possibilitat de que donin sorpreses i, clar... El sistema olímpic va passar aquests resultats, igual que equips com el Barberà, que eren molt forts, també van tenir un parell de mals resultats i van baixar molt enrere.
Sí, és un sistema que l'altre dia, la setmana passada, ja comentàvem.
Sí, ja es va comentar la final de la Copa Catalana i tal, i crec que la federació s'ho ha de mirar, o sigui, aquesta part tècnica, a més que canviar el nom, perquè són partides llampec, o sigui que no... No ens equivoquem en això. Bé.
Molt bé. Doncs, Eduard, estem molt agraïts que ens hagis explicat la partida de la teva vida. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Moltes gràcies.
Una abraçada ben forta per la gent de la Garrotxa.
Vinga.
Fins la propera. Adéu. Bueno, Vladimir, jo sé que ens has d'explicar alguna cosa avui.
Sí, curiosament, vull explicar una partida que es va celebrar a Castellà l'any 94, diria jo, perquè encara anava allà visquent a Rubí i em vaig instal·lar a Vic l'any 95. Però aprofitant que tot just allò que ha dit l'Edu, la festa catalana es va celebrar a Castellà.
Castellà de Vallès.
I, sí, al Castellà de Vallès. Llavors... s'hi van entregar, lliurar les insígnies, a més es van lliurar, o sigui, de 2 anys, no? L'any de la pandèmia, que no es va fer, i hauríem de destacar que les insígnies d'or s'han lliurat o s'han concedit a la Betty Alfonso a títol pòstum, Després el Josep Serra Palomar, que l'han entrevistat aquí.
De la Gerunda, i tant, i tant.
De la Gerunda. I l'Antonio López Manzano, durant fa, no sé, 40 anys, gerent de la Federació Catalana, que es va jubilar fa poc. I destaquem també que les insígnies de plata s'han concedit a... El Joan Codina Espinasa.
Per favor.
Que al setembre va fer 102 anys.
102 anys. Felicitats.
I l'amic Dani Flores, que l'entrevistarem potser la setmana que ve, del Club d'Escacs Canovelles, per la seva contribució molt gran. I a marge d'això, Josep Codina, del Lleida, Josep Maria Bondia, de l'Ateneu d'Esaigües, el Josep Reverter García, del Tarragona, l'Albert Badosa, també a títol pòstum, una gran persona, i a Joan Barnola, del Club d'Escacs de la Pobla de Lillet, i el Guillem Rocabert. Per tant, de part nostra, moltes felicitats a tothom
felicitats.
I molts records d'aquells que ja ens van deixar.
Sí.
I de part meva, doncs, tornem al castellà. L'any 1994, durant el Pont de la Puríssima, es va celebrar un torneig internacional a doble ronda diària. Va ser molt curiós que jo vaig començar a jugar aquí, amb el Club d'Escacs Rubí. Que
per tant, no eres àrbitre, eres jugador.
No, sóc jugador, perquè en aquella època ni pensava àrbitre. L'àrbitre d'aquell torneig va ser l'amic Jaume Grau, del Cerdanyol, l'àrbitre nacional, i jugo amb negres una partida contra el mestre fi de Jordi Quadres.
Val.
Abans era del Figueres, ara ha canviat de club. Jugo una espanyola amb negres, de cop i volta, allà, perdo un peó. Després començo a fer fum, tafo les orelles i tot, i allà concentrat, pensant en la partida, el què, el com. De cop a volta miro al tauler i després, sense aixecar la vista, veig que l'altre em fa unes senyes.
El rival.
Sí. Destapo les orelles i sento... Drau!
Drau?
Coi, que no entenc pas res. Després aquest torna a dir... Drau! I jo sense...
Drau! Drau!
Clar, jo tenia bandera d'Ucraïna, que la tinc fins ara. I després ell ja diu... Ai! Offer! Drau! I llavors, clar, jo sempre amb el meu anglès, sempre o sigui, les taules són draw, no? Allò de drau no em lligava de cap de les maneres. Després apareix allà l'àrbitre del torneig, o sigui, el Jaume Grau, i jo dic, però jo hablo castellano i tal, i després em va explicar que es va sentir malament, no sé què, marejat i tal, i o sigui, va preferir això. Però la cosa encara més curiosa, que fa com 5 o 6 anys ens vam retrobar amb un torneig també d'aquests de per equips, de partides llampec, i ens vam retrobar allà amb el Jordi Quadres. Imagina't que ell se'n recordava d'aquella partida, se'n recordava de l'obertura.
Va agafar el mateix puesto.
Saps? És a dir, clar, semblava que no tenia per què, però veus, l'home doncs, té aquesta memòria que se'n recordava de la partida. Per tant, això, el Drau aquest...
que igual l'àrbitre, dient-se Grau, igual es pensava que el avisaven amb ell, no? Grau, Grau!
Exacte, mai m'he pensat en això. Va ser molt divertit.
Molt bo,
en aquell mateix torneig també el mestre Ridameia, també en Pau Descans, sí. Jugant amb negres va començar a repetir, llavors vaig fer taules, o sigui, per tant, aquell torneig
va ser un bon torneig
a nivell d'aquestes partides que vaig empatar amb gent forta va ser bastant memorable.
boníssim. Doncs molt bé, Vladimir, no sé si tenim alguna cosa d'agenda a ressaltar aquesta setmana.
No, segueix el torneig de Sant Padó, segueix el torneig de Rubí. Estem allà a expenses estem a punt de tenir els tornejos d'aquells per equips de nens, no? Després estem a punt... Ja s'han fet el sorteig de números per l'absolut de Catalunya, pel femení, es faran a Lloret, per tant, estan a punt de caure.
Fantàstic. Nosaltres ho deixarem aquí. La setmana vinent probablement tindrem una nova secció del personatge ocult, amb un nou personatge ocult.
Evidentment.
Començarem amb una pista auditiva com vam fer amb el Jordi Magem, i a veure si la nostra audiència l'encerta.
Ah,
doncs res, agrair-vos a tots vosaltres que estigueu aquí escoltant-nos, i també, evidentment, al Vladimir Zayats i al Guillem Revís a la part tècnica. Nosaltres ens escoltem la setmana vinent. Salut i escacs!